Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Treballem les neurones.
Ara mateix que passen ja de les 12, seguim caminant plegats, compartint aquest matí de dijous, aquí al matí a Ràdio Estel. El darrer dijous de temporada, per cert, que treballem les neurones. Després d'una setmana on l'espai ha estat molt, molt present, recordem-ho amb les imatges espectaculars que ens ha ofert el telescopi James Webb, o bé, ai, aquesta superlluna, que ara en parlarem, d'aquesta nit passada, seguim aprenent fixant-nos en un planeta que ens resulta familiar. Avui parlarem de la Terra, però abans, Joan Anton Català, com estàs?
Molt bé, molt bé. Molt content de ser aquí un altre cop.
Bon dia, bon astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Quantes coses han passat aquesta setmana?
Veus? Joan Anton? És que no pots aturar-te. Vull dir, és constant. Jo recordo quan era jovenet que hi havia, no sé, una notícia del cel, no sé, potser cada any n'hi havia una. Ara és que...
Bueno, és constant.
Constant.
Escolta, què em pots dir d'aquest telescopi?
Què vols que et digui?
A veure, vull saber la teva opinió.
Bueno, jo, quan vaig veure les imatges, saps que el Biden i la Harris, la vicepresidenta, van presentar, ja feia no, esperar el que després vam veure. La primera fotografia del James Webb va ser espectacular, però jo, sincerament, el dia després, quan van fer la roda de premsa i van publicar les altres quatre, sobretot la, crec que és la cinquena, la darrera d'elles, que és en plan postal, quasi, bueno, se'm va posar la pell de gallina, sí? Et dic que va estar a punt de caure alguna llagrimeta, que me la vaig contenir molt. Perquè és espectacular el que es podrà fer. Pensa que això són proves, això és com un postureig que ha fet el web, no? De dir, mireu de què sóc capaç de fer, però encara no hi ha, aquí no hi ha importància, no, són unes primeres fotos que no tenen cap mena de rellevància científica, més allà de treure pit, de comprovar el que aquest telescopi espacial pot fer. I, bàsicament, el que farà és ensenyar-nos el passat, com vam néixer, com l'univers va néixer, com eren les primeres estrelles i galàxies de l'univers. I en aquestes fotografies ja ha demostrat aquesta capacitat que jo penso que fins i tot supera... supera les expectatives que molts teníem. Absolutament.
I d'aquesta superlluna?
La superlluna, clar, no podem mai parar de mirar la Lluna. La Lluna és un objecte que és magnífic, és part de la raó per la qual estiguem vius. Recordem, la Lluna de fàbrica no va venir, no teníem a Lluna, no la van encarregar, i la Lluna va venir després, i afortunadament, com que va venir després, ens va donar marees, i això ens ha donat humans, l'evolució de la vida ha estat aquesta, perquè hi ha Lluna i hi ha marees, no? Per tant, sempre l'hauríem de mirar i donar-li les gràcies. Què passa? Que ara hem tingut una Lluna espectacular, perquè la Lluna plena que hi ha hagut s'ha produït a la part més pròxima a la Terra, dins la seva òrbita ovalada, el·líptica, d'on s'ha produït. I això ens fa veure una Lluna una mica rona, més grossa. Tampoc pensis que massa més grossa. És més un efecte visual mental.
Curiós.
Que ens creiem veure la Lluna més grossa del que era. Això ja els antics grecs ja se n'havien adonat d'això. Però qualsevol pot fer la prova, que ara et diré, i la pots fer tu també, Mercè, si vols. Quan vegis una Lluna d'aquestes, que està sortint i dius, que grossa que és, allarga el teu braç amb el dit polze cap amunt, tanca un ull i amb el dit polze tapa la Lluna. I així tindràs una mida de com de grossa és la Lluna. Ara espera't a que aquesta Lluna hagi pujat a dalt al cel i diràs, es veu molt més petita del que es veia allà. Torna a fer la prova i veuràs que és exactament igual.
Igual. I perquè, és aquest efecte,
és l'efecte visual del cervell que ens fa pensar que quan la Lluna surt per l'horitzó o s'amaga per l'horitzó és molt més grossa del que realment és. I a més, aquests dies, com que hi ha superlluna, vol dir que la Lluna està una mica rona més a prop, això també l'ha fet aparèixer una miqueta més grossa. I per això està tan espectacular de color vermell. Ahir la sortida de Lluna va ser una cosa...
A quina hora la vas veure?
Mira, jo estava al Fabra, al Rosselló de Fabra, estava donant una conferència a fora, tenia el públic que em miraven a mi, afortunadament, jo veia la Lluna sortir pel fons, el mar tota Barcelona il·luminada, la Lluna vermella, amb el mar tot pintat de vermell, i pensava, els hi dic o no els hi dic? Perquè si els hi dic es giraran i jo no em faran cas. I sí, al final, evidentment, en el torn, quan vaig acabar, vaig esperar el torn de preguntes, els hi vaig dir, mireu que està sortint per allà. Era una cosa espectacular.
Impressionant.
Sí.
Ara parlarem de la Terra, Joan Anton, però una altra coseta més, si us plau. O sigui, aquestes altres temperatures, aquesta onada de calor, que estem parlant en diversos punts d'Espanya, que arribaran als 47 graus a casa nostra, a Terres de Ponent, a Serós, per exemple, poden arribar a 43 graus. Wow. És que és una brutalitat, això, Joan Anton.
Clar, això és una tendència. Mira, si només fos un any, estadísticament hi ha hagut anys de registres on sabem que hi ha hagut onades de calor, com hi ha onades de fred. Si això fossin temes esporàdics, doncs mira, són cicles. Però és que estem en una tendència clara. La darrera dècada és la més càlida de totes les dècades que es tenen registrades mai. I aquest any pot tornar a batre el rècord del 2021, i crec que el té el 2020, dels anys més càlids en general a tot el planeta des de que es tenen registres. Estem parlant de meitats del segle XIX. És clarament, estem en una tendència, sabem a què és deguda aquesta tendència, l'efecte humà. Jo sempre dic, això és el de menys, Això, aquestes calorades és el de menys. El més fumut de tot plegat és que això trencarà un equilibri que ja és molt delicat al món, que és el de la pobresa, el de la injustícia. Hi haurà més pobres cada cop al món, països que no es podran protegir d'això. Hi haurà més zones desèrtiques, hi haurà fam, conreus que es malmetran. Hi haurà pujades d'oceans que faran patir a la gent. I finalment tot això es traduirà en guerres, en més conflictes, un món amb més conflictes, perquè lògicament la gent intentarà accedir a llocs on es pugui viure dignament. Ja ho estem veient, grans migracions de gent, que això el canvi climàtic el que farà és accelerar-ho. Per tant, lo de les calorades és incòmode, però és un punt de reflexió sobre el que ens ve a sobre si no ens fem els deures.
Clar, mira, Joan Anton, avui hem tingut el Jordi Serra, que és futurista, un dels millors futuristes de l'estat espanyol, segons la revista Forbes, a un altre punt de vista, i ens explicava això, òbviament, de dir, és que no estem ja parlant del canvi climàtic, estem vivint la crisi, no? Una crisi climàtica, no?
Exacte.
I ell que fa pronòstics del que vindrà, clar, és que és per posar-se les mans al cap, i és el que tu deies, no? Que hem de prendre consciència per sortir d'aquesta crisi.
Jo crec
es pot sortir d'aquesta crisi, Anton?
Jo crec que la consciència l'hem pres. El que passa que després continuem amb la nostra vida diària. És dir, tu i jo ara estem aquí xerrant, no? Sí. I ens estan escoltant i potser algú està dient, oh, és veritat, no?
Clar.
Però després continuem la nostra vida igual.
Sí,
no?
Sí.
I aquí és un esforç col·lectiu que hem de fer. Sí que els hem d'exigir els nostres gestors i polítics que facin la feina, per això els hem posat on estan, però també a nivell col·lectiu tots tenim coses a fer. El consum de les coses que fem, a vegades ho explico d'aquesta manera, però ho sento, com ho dic, és tal com ho penso. Si jo tinc l'iPhone 25, per què me l'haig de canviar a l'iPhone 26?
Per
perquè acaba de sortir, per exemple. No? Fem un consum responsable dels aliments. Cal menjar carn per esmorzar, per dinar, per berenar i per sopar? Potser no. Potser no cal menjar tanta carn, no? Com mengem en el món occidental. El consumisme d'altres objectes que fem, el reciclatge, cal reciclar bé. No, és que resulta que després els ajuntaments no fan bé el... No, escolta'm, anava a dir, no m'importa, sí que m'importa el que fan, però comencem per nosaltres. És a dir, d'entrada, cadascú de nosaltres fem la feina que hem de fer i després exigim als altres que facin també la seva feina, però clar, si entre tots no hi fem res, som a temps de revertir la situació, no som a temps. Això el món científic és concordant en que no hi som a temps. El que sí que som a temps és de minvar aquest ritme de pujades de temperatura i, per tant, minvar els efectes que això tindrà en el futur. Tornar al passat no podem, però, torno a dir, el que sí que podem és aquesta corba ascendent aplanar-la i fer que en unes, no sé, 10 anys mirem enrere i recordem aquests moments com els pitjors i que no tornem a repetir aquestes puntes i, per tant, la tendència a que, no sé, l'any 2050, d'aquí al 2050, s'espera que com a mínim hi hagi un setembre, que és el moment en què més desglaç hi ha a l'Àrtic, és quan més desglaciat, doncs s'espera que per primera vegada a la història, des que hi ha registres, un mes de setembre, 8 de gel, almenys s'espera que passi un any, un setembre, amb un any d'aquí al 2050, perquè cada cop hi ha menys gel a l'Àrtic. Clar, els humans, capaços del millor i del pitjor, ja hi ha companyies que estan preparant-se per aquesta gran oportunitat de negoci, perquè permetrà navegar directament...
Directament...
Clar, veus? És que som increïbles,
així.
Som així.
Joan Anton, fixa't que és el darrer dia que treballarem les neurones amb tu i t'estic robant tot el temps.
No, però en un tema molt important que ens ha de fer reflexionar a tots i que ens apel·la a tots.
Avui, però, volies parlar de la Terra.
Sí, ja ho estàvem fent.
Ja ho estem fet, fent. Parlar concretament d'aquest camp energètic.
Sí, del camp magnètic.
Del camp magnètic, disculpa.
Perquè, clar, camp magnètic, jo explico a vegades que la Terra és com un gran imant,
sí,
no? Un imant molt gros que té, per tant, dos pols, el pol positiu i el negatiu, per entendre'ns com tindria qualsevol imant, no?
Sí.
Això n'anomenem els pols magnètics. La cosa més fàcil es mouen, no sempre estan al mateix lloc, ni tampoc no coincideixen amb els pols geogràfics, amb el pol nord i el pol sud, al revés. Es mouen i tenim registres històrics que hem sabut de les roques que aquests pols magnètics han navegat per tot arreu del planeta i que, de tant en tant, s'inverteixen. És a dir, el que era el pol nord passa, magnètic, eh?
Sí.
Passa a ser el
pol sud.
I al revés. I això passa en cicles de centenars de milers d'anys.
Uh-huh.
Potser la cosa més fascinant és que no sabem per què.
Eh?
És
dir, andava a preguntar, clar, ara, per què?
No, sí, tenim hipòtesi. Sabem que el nucli de la Terra és metàl·lic i fluid, això és el que ens provoca el camp magnètic. El camp magnètic de la Terra, aquest imant, el produeix perquè tenim un camp que és, un nucli que és metàl·lic i està fluid, molt calent en estat fluid, i la Terra gira i es produeixen moviments com de dinamo. Això crea camps magnètics, que és el que ens dona l'escut magnètic, que per altra banda ens protegeix, ens dona la vida. Per altra banda, ens satura partícules que arriben de l'espai. Sabem que aquest nucli de la Terra no és rodó perfectament. És irregular. Té algunes irregularitats.
Va.
Normalment el dibuixem com a rodonet, el nucli de la Terra, però no ho és.
No ho
Avui
és.
Sabem que no ho és. Té irregularitats. Hi ha zones del mantell, que és la part de la Terra que estan per sobre, justament del nucli, on el nucli arriba a entrar-hi. Té com entrades dins del mantell. Això el fa ser irregular i que aquests moviments que et deia que es produeixen tampoc no siguin regulars. I això crea unes dinàmiques, però que no acabem d'entendre del tot, que fan que els pols magnètics es desplacin. Ara et diré com s'estan desplaçant, de ràpid, i on són ara.
En quin moment estem ara,
exacte,
no?
I que, a més, s'inverteixin. I encara no ho tenim tot sabut, és el que et deia. Tenim hipòtesi de per què això es produeix, però encara no tenim models matemàtics que expliquin realment.
Uh-huh.
Això es produeix per aquesta manera i que puguin predir exactament quan hi haurà, per exemple, la pròxima inversió de polaritat, quan el pol nord magnètic passarà a ser el sud o al revés. No tenim en aquest moment cap model matemàtic o físic que ens digui que això passarà d'aquí a 200 anys. No ho sabem.
No ho sabem, però ara en quin moment estem? Que
mira,
deies,
que m'ho he apuntat, això m'ho he apuntat perquè vegis. En aquest moment, fixa-t'hi, la situació actual és, des de que es va mesurar per primer cop, amb molta, molta precisió, on està el pol nord magnètic de la Terra, això era l'any 1831, el pol nord magnètic s'ha mogut 2.250 quilòmetres. 2.250 quilòmetres s'ha desplaçat. En els darrers anys, aquest moviment s'ha accelerat i el pol nord magnètic s'està movent a raó de 55 quilòmetres cada any. 55 quilòmetres sobre la superfície de la Terra cada any. Val? I en aquest moment està travessant des de l'Àrtic canadenc cap a Sibèria.
Uh-huh.
És a dir, el pol nord magnètic es trobava a la part del nord de Canadà i ara s'està movent cap a Sibèria. Per l'altra banda, el pol sud magnètic està fent el que li dona la gana. És a dir, no són dos pols que perquè un se'n vagi cap a la dreta, l'altre se'n vagi cap a l'esquerra. És a dir, que vagin coordinats. No, no. Van cadascú a la seva bola. El pol sud magnètic, per exemple, s'està movent a 15 quilòmetres cada any i en aquest moment ja es troba fora completament del pol sud geogràfic i es troba sobre l'oceà Antàrtic, completament fora de la superfície continental. Perquè et facis una idea de com d'allunyats estan de la zona on haurien d'estar, el pol sud, aquest que et deia, està a una latitud de 64 graus. Pensa que el pol sud geogràfic està a 90 graus, està a 64 graus, és a dir, completament fora del que seria el punt de l'eix de la Terra, el que marcaria els pols nord i sud de rotació de la Terra.
Uh-huh.
Ja veus. I, a més, tenim registres de roques, que és la situació d'ara, però tenim registres de roques que diuen que aquests pols han recorregut per tot arreu. Aquí, segurament aquí, en aquest estudi, igual fa milions d'anys, perquè hi va passar un dels pols magnètics, el nord o el sud, vés a saber.
Però
han recorregut tota la superfície de la Terra.
I Joan Anton, com poden afectar aquestes inversions que ens estàs explicant?
Clar, mira, d'entrada, les inversions potser estem, fixa-t'hi, hem detectat per roques que cada 250.000 anys hi ha una inversió,
val,
aprox. La darrera, fa 780.000 anys. És a dir, estem en període de gràcia, però tres vegades. És a dir, ja tocaria una inversió. Val? Què sí. passarà quan hi hagi una inversió? D'entrada, tothom tranquil. Tothom
tranquil.
Sí, perquè les inversions no es produeixen ara, ja, sinó que les veiem a venir, les veuríem a venir, tenen un cicle llarg. Què passaria? D'entrada, afortunadament, la nostra tecnologia, ja no és, de la navegació, per exemple, ja no es basa en la brújula, que sí que seria afectada. Imagina't una inversió de la polaritat de la Terra, afectaria les brújules i els nostres sistemes de navegació. Però avui en dia utilitzem els satèl·lits GPS, ja no utilitzem les brújules. Sí que encara les utilitzem, però vull dir, la gran navegació l'estem fent amb satèl·lits. Aquests no es veurien afectats, el GPS, el sistema GPS no es veu afectat per la polaritat de la Terra, per tant, no tindria un gran efecte. Però i sobre la vida? I sobre els ocells, per exemple, migratoris, que sabem o creiem que utilitzen el camp magnètic de la Terra per les seves grans migracions. L'únic que et puc dir aquí, Mercè, de sentit comú,
a veure,
no passa res. Perquè si passés, els ocells ja no hi serien. Perquè com que t'acabo de dir que hi ha inversions de la Terra cada 780.000 anys, que això no és res, i aquí tenim les espècies d'ocells i hi ha altres animals que encara són aquí, que continuen sent aquí després de milions d'anys d'evolució, vol dir que d'alguna manera no sabem com la vida se'n surt. I la vida s'adapta als canvis que venen. I d'alguna manera, no sabem com, els ocells o qualsevol altra bèstia que utilitzi el camp magnètic de la Terra per orientar-se, ha sabut evolucionar d'acord, coordinadament, compatible en aquests canvis que la Terra ha tingut de polaritat. Perquè, si no, simplement no hi seria.
No hi seria. Aquí. Ai, Joan Anton Català, m'hem de deixar aquí.
Quina llàstima.
Ha estat un plaer.
No, el plaer saps que és meu.
Ens has fet treballar les neurones, ens has explicat tantes coses impactants, interessants, de debò, Joan Anton?
Jo estic encantat, ja ho saps, Mercè.
A més,
com que se't veu la il·lusió també, això t'anima a explicar les coses.
Que tinguis molt bon estiu,
igualment,
Joan Anton.
Igualment,
una abraçada ben forta.
Igualment.
Cuida't moltíssim.
Gràcies.